Ràdio Vilafranca.
Els dimarts, el Català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Obrim tercera hora al Penedès en xarxa i ho fem com cada dimarts, un clàssic amb el Català al carrer, de la mà de la Teresa Casanelles, de Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Avui és una secció, un capítol especial i diferent, amb un estudi molt concorregut.
I tant, avui estem molt ben acompanyats, acompanyades.
De?
Doncs d'uns representants del grup de teatre Batec, CNL Teatre, és un grup que ja han vingut alguna altra vegada perquè cada curs fan una obra de teatre de final de curs, diguem-ne, de tot el taller que han estat fent durant el curs. I avui doncs els han fet venir perquè ens expliquin una mica la representació que estrenaran aquest dissabte.
Sí, sí, estan a punt d'estrena. En nom de tots els companys, tenim aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca l'Àngels Vila, el Joan Casanelles, la Maria José López Brea i la Lucy Sánchez. Bon dia a tots.
Bon dia.
Molt bon dia.
Ens toca fer classe, ara anirem a Ràdio Sant Sadurní, però abans deixeu-me que us pregunti, com ho porteu? Hi ha nervis o amb ganes ja d'estrenar i de treure's de sobre aquest neguit?
Si no hi ha nervis, no funciona. Sí, ganes d'estrenar i ganes de que surti bé i que la gent s'ho passi bé i de disfrutar, perquè costa molt, que darrere, abans ho comentàvem, a darrere de tot això hi ha molta, molta, molta feina que la gent no ho veu. Però sí, clar que hi ha nervis. És que si no hi ha nervis no funciona.
Alguna cosa no rutlla. La Lucy és l'única aprenenta que ens acompanya avui en nom de la resta d'aprenents de Batec, CNL i la Teatre. Com ho portes, Lucy?
A veure, trepitjar un escenari no és fàcil, doncs els nervis hi són. I sempre suposo que els actrius i els actors professionals també els fan, aquests nervis previs d'una actuació, doncs hi són.
D'aquí una estoneta seguim parlant amb ells, hi haurà també concurs, podreu trucar i guanyar un conte infantil, que es diu Sota el vermell i està fet a Sant Sadurní. Parla dels diables, d'un nen que debuta com a diable i està escrit per una sadurninenca, la Júlia Gomà, i il·lustrat per un sadurninenc, l'Álvaro Torres. Serà el nostre regal. Ara toca classe des de Ràdio Sant Sadurní.
Doncs nosaltres que tornem amb una nova càpsula del Català al carrer amb la Sònia Moll de l'oficina d'aquí a Sant Sadurní. Avui parlarem d'una de les grans diferències a la nostra llengua. Molts ens equivoquem, ens hem arribat a equivocar, i millor aquí a la ràdio, que és una expressió que s'escolta, que és la diferència precisament de sentir i escoltar.
Efectivament. Justament a la ràdio ens hem d'aturar a pensar si hem de dir escoltar o sentir, que de vegades ens acomiadem, o jo ho he sentit de vegades que diuen ens sentim la setmana que ve, i ara us explicaré si en aquest cas hem de dir escoltar o sentir i per què. Comencem pel verb sentir. El verb sentir fa referència a la capacitat que tenim de percebre sons amb l'oïda. Aquesta capacitat no és voluntària, la tenim o no la tenim. Per exemple, des de casa sento el soroll del carrer. Tant si el vull sentir com si no el vull sentir, el sentiré perquè tinc la capacitat de sentir-hi. O puc dir, per exemple, amb el pronom i, no hi sento gaire bé, perquè tinc un tap, per exemple, no? En canvi, escoltar implica voluntat i atenció. Per exemple, hem de dir, cada matí escolto la ràdio. No sent, si la sento és que la ràdio la tinc posada, però no hi paro atenció. En canvi, si dic que escolto la ràdio cada matí, és que l'estic escoltant perquè vull i amb atenció. O, per exemple, escolteu bé què us diré ara. sí, per reclamar justament aquesta atenció i aquesta voluntarietat d'escoltar. Per tant, si teniu la ràdio engegada, mentre pareu taula, probablement sentiu la ràdio de fons, però si deixeu de fer coses per parar atenció al que diuen, aleshores esteu escoltant la ràdio. També hi ha expressions curioses, algunes segurament us sonaran, relacionades amb aquests verbs. Per exemple, fer orelles sordes vol dir fingir que no s'ha sentit una cosa, no? Sentir-hi de lluny vol dir tenir bona oïda, en general, vull dir. Per exemple, podem dir, aquest hi sent de lluny, vol dir que té molt bona oïda. O escoltar amb mitja orella, que vol dir prestar poca atenció. De vegades és una mica complicat escollir quin dels dos verbs és el més adequat. Per tant, el truc és simplement pensar en aquesta frase que vull dir. El que vull expressar és que escoltem voluntàriament i parant-hi atenció, sí, llavors és escoltar. I si no, direm que és, direm el verb sentir. I us porto uns versos de Joan Vinyoli, que són molt curtets, i que acaben amb un escoltar el vent, perquè el vent també podem sentir-lo, però també podem aturar-nos a escoltar-lo. I recordem que escoltar també és una manera de mirar el món, sempre, evidentment, que tinguem la capacitat de fer-ho, que no tothom la té. Aquests versos breus es titulen Ara que és tard i diuen així. Ara que és tard, ara que tinc temps de saber i sap greu que el món és ple de portes que no he obert mai, escolto el vent i aprenc, finalment, la lliçó de les fulles.
Doncs moltes gràcies, Sònia, per aquesta nova càpsula necessària.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies i ens veiem d'aquí una setmana.
Fins d'aquí una setmana.
Ara que hem entès bé la diferència entre sentir i escoltar, escoltarem atentament tot el que ens han d'explicar des del grup Batec CNL Teatre, que avui ens acompanya una petita representació. Teresa, fes-nos 5 cèntims de com arrenca aquest grup i de quina manera està vinculat als cursos de català del Consorci.
Sí, el Consorci, més que res. Aquest grup sorgeix a partir del programa del Voluntariat per la Llengua, que ja us he explicat moltes vegades, és un programa del Consorci, en què hi ha voluntaris i aprenents doncs, que comparteixen estones de conversa. I va haver un moment doncs, que va sorgir aquesta iniciativa de fer un taller de teatre, perquè doncs, és una bona manera de practicar la llengua, de practicar el català, a part de fer una activitat lúdica i de millorar doncs, tota l'expressió en general. Però això, per practicar la llengua, doncs, podia anar molt bé, sobretot pels aprenents, els que estan aprenent la llengua, i també els alumnes dels cursos. També sempre ho hem obert als alumnes que fan cursos de català. I bé, a partir d'aquest taller, que va començar una mica així, doncs a veure com anava, ha anat evolucionant i em sembla que ja fa sis anys. Primer es feia conjuntament amb el grup de teatre que també encara continua al servei de Vilanova. Ara ja no es podia combinar tantes una població i l'altra i ara ja fa un parell de cursos doncs, que es fa per separat i fins i tot la representació doncs, també es fa per separat el grup de Vilafranca a Vilafranca i el de Vilanova a Vilanova. Però bé, que ha tingut molt d'èxit i s'ha anat fent gran i continuen havent-hi els aprenents i els voluntaris i sobretot doncs, això, aquest interès que té de compartir aquests moments i que uns ajuden els altres, i bé, ara ens ho explicaran, però l'útil que és i la millora que representa pels aprenents doncs, i l'esforç doncs, de posar-se dalt d'un escenari i parlar en català davant d'un públic. Vull dir que això té molt de valor.
I tant. L'Àngels, el Joan i la Maria José són voluntaris
sí.
I, en canvi, la Lucy és aprenenta.
Sí.
I tots tres voluntaris m'han dit ara, mentre escoltau la petita classe des de Ràdio Sant Sadurní, destaca que la Lucy és colombiana perquè ha parlat tan bé, un català tan perfecte i sense accent, pràcticament, que val la pena ressaltar-ho. Doncs... Lucy, com és que tens aquest nivell de català?
Moltes gràcies, per el teatre. De fet, jo vaig arribar aquí a Barcelona, de fet, a 7 anys, i vaig trobar en el teatre una manera de practicar la llengua i vaig empezar sense... amb les improvisacions costa molt ja de fer-la en la teva llengua. Ja després fer-ho amb el català i doncs ha sigut així. Després ja porto 3 anys aquí a Vilafranca, que aquest grup de Batec m'ha rebut no amb els braços oberts i portem allò, aquest projecte i que recomano quan estàs aprenent català, perquè no només és l'estona de practicar la llengua, sinó que també fas amistats i és un moment de gaudir amb el grup i tot, sí.
La Lucy és colombiana, però teniu aprenents de moltes nacionalitats, no?
Mira, tenim 3 noies de colombiana, la Carol, l'Eva i la Lucy. Hi ha una noia mexicana, la Jetsi, la Irina, que és d'Ucrània, la Raquel, que és de la República Dominicana, la Jetsi, que és de Mèxic. Vull dir que som internacionals. La veritat és que la llàstima és que tots som dones, tots som dones, i els homes no s'atreveixen. Però realment és...
Hi ha el Joan, que el tens al costat.
Parlo dels aprenents, els aprenents de voluntaris. D'homes en tenim 3. Poca broma.
3 voluntaris, molt bé.
3. I no, l'orgull també és gran, és aquest, és veure-les amb elles amb aquesta disposició, amb aquestes ganes, que a vegades no poden venir, però que s'esforcen. I és això el que deia la
Lucy,
que dius, ostres, estan pujant a dalt d'un escenari, parlant en català, prenent-se tot un paper i fent tota una obra de teatre. És que això té un mèrit que no es pot explicar. És veure-ho, viure-ho, i el que ella diu, no som una companyia, som un equip. I ens ajudem mútuament, i llavors fins a on no arriba un, arriba l'altre, i ens anem, no sé, és com anem encaixant. I la veritat és que fins i tot a vegades anem a prendre alguna cosa o quedem per fer, que sí, qualsevol cosa, vull dir, que hi ha molta...
Sí.
Molta unitat, no ho sé.
Bon
no sé
rotllo.
Sí, molt bon rotllo. És que costa explicar-ho perquè és que potser és molt diferent d'altres coses que la gent pugui entendre o veure o conèixer.
A més, sou gent de diferents edats.
Mira, sí, a veure, totalment. Els voluntaris pràcticament tots són jubilats.
Vull dir que les aprenentes són més joves,
són
no?
Són totes més joves, clar. I llavors, clar, què passa? Que, pues, que tenen feina, que tenen canalla, que els hi ha sortit ara una feina i no poden venir. Vull dir, i ho hem d'anar encaixant, però ho aconseguim. I farem una bona obra.
Segur.
Us ho passareu bé, serà bonic, serà divertit, emocionant. Colpidor, hi haurà de tot.
Ara explicarem alguna coseta d'aquesta obra que estrenen, però passen 3 minuts llargs d'un 11:15 i els oients habituals saben que a aquesta hora arrenquem concurs. Avui anirem simultanejant les trucades amb la conversa amb els integrants de Batec, Cine i la Teatre. Teresa, llença'ns alguna definició perquè puguem jugar.
Sí, va avui per homenatge als convidats, el tema va d'espectacles. He buscat una mica de vocabulari relacionat amb el teatre i l'espectacle. Doncs va, la primera, que segur que la sabran els oients. Lloc per on hem de passar per comprar l'entrada. Com es diu aquest lloc que hem d'anar quan anem en un espectacle, tot i que en aquest cas, ja ho direm, d'aquest dissabte, és una mica diferent, però el lloc on s'ha de passar per comprar una entrada abans d'entrar a una obra de teatre, un cinema, un espectacle. Com l'anomenem d'aquest lloc en català? És una paraula de 8 lletres. I després ja us en dic una altra. Cortina que tanca l'espectacle, aquella cortina gran que pot pujar i baixar i tapa tot l'escenari. Com s'anomena en el món teatral? Doncs és una paraula de 4 lletres.
Esperem trucades al 938172626. Regalem un conte infantil ambientat a Sant Sadurní, al voltant de la Colla de Diables, que es diu Sota el Vermell. I tenim ja trucada. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Has tornat?
Sí, hi he estat esgavellada, encara ho estic, però bueno.
Pots abaixar una mica la ràdio, que la deus tenir a prop del telèfon?
El paro.
I ens arriba...
Ja està.
Perfecte, ara ja arribes està. Clara i nítida. Tens l'1, que és el teu número de la sort, i juga, avui juguem al voltant del teatre.
Sí, el taló.
El taló, o sigui que anaves per la cortina,
Sí.
Aquesta cortina final que baixa quan s'acaba l'espectacle, doncs en diem taló. Si ho hem d'escriure, la primera vocal és una E. Ho distingim del taló, que pot ser una part del peu, per exemple.
Molt bé.
Doncs taló, perfecte. Encertada.
Vinga.
Doncs vinga, un aplaudiment. Que vagi
gràcies.
Bé. Gràcies, Eulàlia. I sort amb aquest 1. Adéu-siau. I ens queda aquest lloc per on hem de passar, sí, bàsicament a comprar entrada, no? A pagar.
A comprar l'entrada per poder entrar. En el cas de l'obra d'aquest dissabte, doncs ja aprofitem per dir-ho mentre hi ha trucades. No, ara no ho puc dir.
No?
Ara no puc dir.
D'acord.
No, perquè ja diria la paraula.
Doncs hi ha trucada. No t'amoïnis. Hi ha trucada. Emília, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Tens el número 2.
Molt bé.
I digue'ns, per on passem a comprar entrada?
Per la taquilla.
Ah, molt bé. La taquilla. Exacte. Sí. Taquilla, que encara que a vegades ens sembli que no és correcte dir taquilla, doncs sí, és el lloc on es va a comprar l'entrada.
Sí.
I no anem de dir guixeta. Recordem això, que hi ha hagut aquesta tendència molt de temps de dir-ne guixeta. Doncs
guixeta. No ho sabia, això.
Guixeta no existeix en català, eh?
No existeix.
No, no, en cap, no té cap
doncs
significat.
Doncs s'han abusat, durant
molt,
anys.
Molt, perquè, això mira, sonava diuen, més bé, es veu.
També em diuen d'una persona que és guixa, és una guixeta.
Ah, això sí, com un diminutiu. Però sí, guixeta ve no del existeix. Francès guixet i no és una paraula que en català no existeix.
N'hem
de dir taquilla, i d'aquells sí, altres armaris petits que podem trobar en un gimnàs, en una
sí,
escola, en un institut, doncs tampoc en diem taquilla. D'aquests n'hem de dir armariet.
Ah,
això és un armariet.
Armariet
i taquilla, en el cas només de la venda d'entrades.
Molt bé.
Tot això que hem après.
Sí,
Emília, gràcies. Sort amb aquest 2.
Molt bé, gràcies.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Adéu. I tenim un parell de trucades més. Paquita, bon dia.
Hola, bon dia, guapetona.
Bon dia. Tens el 3 i ara la Teresa ens haurà de fer un parell de definicions perquè tenim una altra trucada en espera. Escolteu bé i aneu rumiant.
A veure. Trobades prèvies i imprescindibles que es fan abans d'una estrena. O sigui, abans d'estrenar, què s'ha de fer? Com en diem d'això que es fa abans d'estrenar? És una paraula de 6 lletres. I l'altra, l'ovació que es fa picant de mans quan acaba l'espectacle. Aquesta ovació és una paraula de 11 lletres. Què fem quan s'acaba l'espectacle?
Aplaudir.
Per tant, fem un què?
Has de fer el nom de la paraula, el nom.
A partir d'aplaudir, doncs fem un...
O descans.
Això potser també. Però relacionat amb aplaudir, no, com en diem del fet d'aplaudir?
La paraula és bona, però l'has de convertir en nom.
Sí. El fet d'aplaudir, què és? És fer un...
No.
És la mateixa paraula. El que passa és que tu ens dius el verb i volem
sí,
el nom. Un,
quan piques de mans...
Un aplaus.
Això és el que ens falta. Un aplauso...
Un aplaudiment.
Ara,
ja ho tenim.
Aplauso seria en castellà, en català
sí,
en diem
aplaudiment.
Perfecte.
Sí, ja ho tenies, sí, ja ho tenies, sí. Paquita.
Ja l'hem trobat.
Gràcies i sort amb el 3. A reveure.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
I l'última trucada, si l'encerta, serà la Maria, que s'està esperant. Bon dia, Maria.
Bon dia. Les sabia totes, però aquesta no sé.
Sí,
segur que sí. Tens el 4 d'entrada, l'encertis o no. La Teresa te la refresca.
Va, a veure, quina trobada prèvia i necessària es fa abans d'una estrena, d'un espectacle? O sigui,
el que aquesta colla estan fent aquests dies,
cada
vaja.
Cada setmana t'has d'anar trobant i fer un què?
Sí.
Què has de fer perquè surti bé l'obra?
Bueno, reunir-se
I què?
Explicar el que han de fer i veure...
Però, clar, has de practicar, no? Has de practicar el que després faràs
a l'escenari
sí,
mateix.
Sí.
Com se'n diu d'això?
I anar dient el que han de fer...
No, hi ha una paraula, paraula que ho resumeix
una
tot.
Una paraula que vol dir que tu practiques i ho vas fent cada setmana,
per
vas
exemple,
a fer
aquesta
lloc.
Colla, l'Àngels, el Joan, la Maria José i la Lucy, aquesta setmana segur que tenen 2 o 3... Això, que busquem.
Trobades d'aquestes que tenen un nom.
Si és per treballar una obra de teatre, té un nom.
No et ve el cap? No et ve el cap?
No, ensejar...
Ah, exacte.
I el nom,
ensejar
és el verb, i el nom?
Però el verb seria assajar, no ensejar, sinó assajar, i per tant ells fan un què?
No sé.
D'assejar...
Has de fer el nom.
A partir d'assejar...
Tens el verb, fes el nom. Un...
Assejar l'obra, no.
El nom.
Ai, falta això. D'assejar...
Per exemple, la Lucy podria dir... Avui tinc... Aquesta paraula...
Avui tinc l'últim ensaig.
Bé, seria això, l'ensaig, però que correctament en català hem de dir assaig,
ensaig.
No es diu ensaig, es
sense
diu...
Sense la N.
Sí, perquè això és del castellà de l'ensaio, eh? En català és assaig, amb dues S, si ho hem d'escriure.
Vale.
Assaig.
Ja ho tenim, Maria, assaig.
Ja l'hem resolt. De mica en mica surten, sí, totes surten.
Ja dic, no la sé, ja, perquè les altres primeres, sí, més o menys, però aquesta... Dic, no, aquesta no en sortiré.
Doncs ja ha sortit.
Ben fet. Gràcies per trucar, sense vergonyes.
Igualment a vosaltres. I que
sort, Maria.
Gràcies.
Igualment. Adéu-siau. I ens queden 4 minutets. Home, que
després encara no han dit el lloc ni l'hora ni res. Eh?
L'obra s'estrena aquest dissabte a les 6 de la tarda al Fòrum Verger Balaguer i es diu Sala d'Espera. Feu-nos 5 cèntims de què trobarem a Sala d'Espera.
Bé, sales d'espera, mare de Déu, n'hi ha tot arreu. Sales d'espera... Verà, són una sèrie d'escenes, no és una obra lineal, sinó que són escenes diferents, i són diferents sales d'espera. Aleshores, ens podem trobar de tot, des de l'absurd, des del crític, des de l'espant, des de l'ensurt, des de lo divertit... però no estarem tots els actors a dalt de l'escenari constantment, sinó que aniran sortint de mica en mica. Vull dir, no estarem tots a totes les escenes. Llavors ho hem anat diversificant una miqueta perquè sigui una mica més fluid.
Perquè sou 14 actors.
És que són quasi 14 persones.
7 voluntaris i 7 aprenents.
Exacte.
Que això també està molt ben compensat.
Són esquetxos.
Són com esquetxos.
Perdó, són esquetxos i cada esquetx ens representa una sala d'espera determinada. I clar, no tothom... surten totes les sales d'espera, no? O sigui, uns surten amb una, l'altre surten amb una altra, l'altre surten amb una altra, no? I...
Però sempre així amb un caire d'humor, no? O no?
Bueno,
no necessàriament.
No necessàriament. Ha d'haver-hi de tot. Ha d'haver-hi suspens, ha d'haver-hi absurd, ha d'haver-hi divertit, ha d'haver-hi de dir què està passant aquí, que la gent no digui... I això com s'acaba, vull dir, ha de ser una miqueta variat, però tots són sales d'espera.
Però que serà molt divertit i la gent s'ho passarà
sí, clar,
molt bé.
Sí, clar que sí, home.
Això està assegurat, no?
Sí, això està assegurat.
Però vull dir, no és una cosa lineal, no és un vodevil, per dir-ho d'alguna
forma. Són diferents esquetxos.
Són diferents esquetxos.
Molt diferent de l'estil de l'any passat.
I si ho hem fet d'aquesta manera és perquè, com tenim aprenents que són joves i que estan treballant, al no sortir amb totes les escenes, els hi dones més facilitat de poder pues, també aprendre't el paper perquè no tens aquella obligació de tindre un paper molt continuat. Mm-hmm. Si fos una obra de teatre d'un principi amb un final...
Requereix més
clar.
Esforç,
clar,
més dedicació.
Clar, i més, exacte. I moltes vegades pues, no poden vindre per tema de feina o per temes... Clar.
Lucy, quin paper fas?
Faig dos
papers.
Sí, dos diferents. I bé, sí, això facilita molt el tema dels assaigs. Res. Faig dos papers.
Dos papers.
Faig dos papers.
Dos papers que no tenen nom, expliquem. Ja ho he vist per aquí, sense nom. Abans
parlàvem... Sí, és sense nom.
Sense nom, sí, anònims.
Anònims del que es fa en la sala d'espera.
Quan parlàvem de taquilla,
sí.
Deies que explicaries com anar, sí, però que bé. Encara no podies dir res.
Perquè en aquest cas no han de passar per la taquilla, sinó que és aquest sistema de taquilla inversa. O sigui, tothom qui vulgui, vingui a les 6 de la tarda al Fòrum Verger, aquest dissabte, el 23... I quan surti, doncs, pot fer la donació que vulgui, segons el que li hagi agradat l'espectacle, que segur que serà molt, per tant...
Porteu calderilla perquè, escolta... O bitllets. Com a mínim, bitllets,
no?
I perquè l'any passat es vam trobar un bitllet de monedes.
Perquè la gent no ho sabia. Cuidava el moneder.
Mínim 5 euros, please.
Si no agrada, pues res. El bitllet petit.
És una broma. Ja no es porten gaires diners.
Per això, per això, que la gent sigui previsora. És una broma, és una broma.
Però no tenim datàfon, eh?
No tenim de tàfon.
Quedeu avisats. No. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Molta merda, que es diu.
Gràcies.
Que ho gaudiu, que al final es tracta d'això. I regalem el llibre, que hem tingut 4 trucades. Maria, número 4, tens el llibre aquest sota el vermell, aquest conte infantil. Passa-la a buscar quan vulguis a Ràdio Vilafranca. I recordo que tant la Maria Teresa com la Roser com la Núria també tenen llibres que han de recollir. Gràcies a tots. Molta merda. Passeu-vos-ho bé.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Bon dia. Adéu-siau.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Fem un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Una empresa vol fer una central fotovoltaica amb prop de 8.000 panells a Santa Oliva. El Departament de Territori de la Generalitat ha sotmès a informació pública la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció, també del projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable i l'avaluació de l'impacte ambiental d'un projecte de planta solar fotovoltaica al terme municipal de Santa Oliva. Amb 7.924 panells solars i una potència nominal de 4,95 megawatts, el projecte preveu evacuar l'energia elèctrica produïda amb una línia soterrada d'alta tensió de 25 kilovolts i 750 metres de longituds. La instal·lació, promoguda per la societat Nexum SP3SL, té un pressupost total previst de 2,21 milions d'euros. L'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor es visita a Sant Martí. L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca i la Diputació de Barcelona organitzen de forma conjunta una visita de l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor per atendre de forma gratuïta i personalitzada consultes i oferir informació i assessorament sobre temes de consum com assegurances, serveis bancaris, serveis a domicili, serveis turístics, habitatge o subministraments bàsics. L'oficina mòbil estarà instal·lada el dimecres de la setmana que ve de 10:30 a 1 a l'Ajuntament. Vilafranca del Penedès participa un any més a la trobada de joves que organitza la xarxa de ciutats agermanades amb Bül. Enguany, l'intercanvi juvenil tindrà lloc a Bül, Alemanya, de l'1 al 8 d'agost. Va dirigit a joves d'entre 14 i 17 anys residents a Vilafranca i que tinguin coneixements demostrables d'anglès, mínim el B1, ja que és la llengua de treball de la trobada. Cada ciutat participant de la trobada internacional enviarà una delegació de 5 joves i un monitor. La data límit per les inscripcions és el 26 de maig i s'han de fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Vilafranca mitjançant el tràmit convocatòria per participar a la trobada internacional de joves. Cal adjuntar un currículum amb les dades completes, nom i cognoms, data de naixement, número de DNI, telèfons de contacte, adreça electrònica i estudis reglats assolits, l'acreditació del nivell d'anglès i fotocòpia de la targeta sanitària europea. I corredors sadurninencs van participar a la prestigiosa marató Cegama Aizkorri. Diversos corredors de Sant Sadurní van participar aquest passat cap de setmana a la marató de muntanya de Cegama Aizkorri, considerada una de les curses més exigents i emblemàtiques del món del trail running. La prova, puntuable per a les Golden Trail World Series 2026, va reunir alguns dels millors especialistes internacionals en un recorregut de 42 quilòmetres i més de 5.400 metres de desnivell acumulat. El traçat es caracteritza per forts desnivells, senders tècnics, roca relliscosa, fang i trams de gran dificultat, convertint la cursa en un autèntic repte físic i tècnic. La condició de municipi agermanat amb Cegama va permetre un any més que esportistes sadurninencs poguessin viure aquesta experiència a la localitat guipuscoana. Abans de la sortida, la desena de participants de Sant Sadurní va estar acompanyada per la regidora d'Esports, Aranza Molina.
Penedès en xarxa.
Amb Carles Gala repassem les pantalles, què s'hi cou, què estrenen. Carles, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Contenta de poder fer pantalles plegats i de recomanar sèries. Abans, però, deixa'm recomanar un sense ficció, que és un documental, un programa de qualitat de TV3, i que just aquesta nit, a les 10:05, emet el documental Sopa de Cabra, Tornar Enrere. Potser heu vist la promo, perquè l'estan promocionant molt, i és que, clar, Sopa és un dels grups de rock més exitosos i aclamats de Catalunya, i hi ha ganes de descobrir aquest passat i present, aquests 40 anys que expliquen, diuen, amb tota sinceritat. De fet, en una de les promos que estan fent, el que destaquen és que no són amics, sinó que són un grup de rock, són gent que treballa plegats.
Molt bé. Doncs escolta'm, el veurem, perquè són grups d'aquests de la història de la música catalana i que hi hem anat a molts concerts i que aprofitarem.
I m'has d'explicar aquesta nova aventura de 3CAT, de la Corpo, aquest espai que obren aquest cap de setmana, que es diu Fantàstics. Què és això?
Mira, és un projecte que han fet conjuntament Transversal, que és una productora d'esdeveniments, diguem-ne, i que juntament amb 3CAT han muntat com un espai que és un antic aparcament que està, diria, si no m'equivoco, al barri de Sagrada Família, que és un espai de 2.000 metres quadrats, ja us dic que abans era un aparcament, un pàrquing de cotxes, i ara l'han reconvertit en una experiència, per tant, diguem-ne que és un espai fixe, és a dir, que en principi això estarà per temps aquí en aquest espai de Sagrada Família, i s'anomena Fantàstics. Això és una experiència immersiva sobre l'univers del Super 3, és com si fos una exposició, diguem-ne, en el que tu hi entres i comences a trobar doncs, tot d'objectes, de projeccions, de pantalles, de... Crec que en algun moment també hi ha alguna cosa a nivell de 4D que et poses les ulleres. I, per tant, vius en un món, en aquest cas, de contes tradicionals, i està pensat per a infants d'entre 2 i 12 anys. S'utilitza, com dèiem, tecnologia 4D, i a partir d'aquí, jo crec, i aquí sí que m'aventuro jo, és que al final 3CAT, a través de la marca Super 3, doncs li ha venut la llicència i per tant sí que està a sobre dels continguts i ha fet un cert, diguem-ne, control de qualitat, de que tot el que es projecti i es vegi doncs sigui correctament, però i també s'ha dit segurament figures com el Titó i personatges com el Mic o els històrics del Super 3 també, els Beta i altres, però no deixa de ser, diguem-ne, una llicència, una col·laboració entre tots dos, en el que aquest espai d'entre doncs, podran veure tot aquest món. I, per tant, és una proposta més a nivell infantil que hi haurà a Barcelona, que s'obre el dia 22 de maig, per tant, en res, en pocs dies.
Aquest divendres, sí.
Aquest divendres. Les entrades estaran a la venda per internet a un preu de 16 euros pels adults, 11 pels nens i 9 pels socis del Super 3. Per tant, també déu-n'hi-do el preu de les entrades. Sí. Però això que deien no està de moda. Si us fixeu a Barcelona, si qui tingui canalla, doncs hi ha molts espais ara, que sí de globus, que sí de saltar, que sí d'experiències de diguem-ne, per fer moltes fotos d'Instagram i tot això. Llavors, és un mes. Veuen que hi ha negoci, que funciona, i per tant, doncs, la gent de Transversal doncs s'hi posa en marxa amb el Super 3 conjuntament i obriran aquest espai, que per tant, mira, els que tinguem criatures, doncs un espai per anar a un cap de setmana, doncs ja està bé també.
I està bé que la Corpo també jugui aquesta carta, per què no?
Sí, jo crec que hi ha jugat, ja us dic, venent la llicència i no pas, perquè he sentit a la notícia de TV3 que s'han invertit més de 3,5 milions d'euros i per tant aquests diners, diguem-ne, no són invertits per part de TV3CAT, sinó per Transversal, diguem-ne.
Quant a les sèries que s'estrenen aquesta setmana, comencem amb una amb la qual no haureu d'esperar perquè arriba avui mateix i és potent.
Sí, arriba una sèrie a Filmin. Avui és dimarts de Filmin, feia uns quants dies que no teníem, però avui sí que s'estrena aquesta temporada, que és El caso de Laura Stern. És una sèrie francesa, és una minissèrie produïda per France TV, que es va emportar, diguem-ne, el premi a la millor sèrie dramàtica a la Rochelle Fiction Festival. I la sèrie de 4 episodis està protagonitzada per Valérie Bonneton, que en el paper de Laura, que és una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de suport per a víctimes de violència domèstica. I quan una de les integrants del grup és assassinada davant dels seus ulls i la petició d'ajuda d'una de l'altra queda sense resposta, la Laura es veu impulsada a actuar. El caso de Laura Stern.
contrato a esos hombres?
Me han hablado de una asociación.
Sí, es aquí. Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creo? Las torturan, las violan. Las maltratan.
L'impacte d'aquesta minissèrie a França és tan notable, no només en termes d'audiència, sinó que es veu que han pes algunes dones a replantejar-se la seva pròpia vida i a trencar silencis prolongats. És el caso de Laura Stern, minissèrie que arriba avui a Filmin. I dimecres tenim una colla d'estrenes. Per quina comences?
Mira, comencem a Netflix, una sèrie argentina, en aquest cas s'anomena Caríssima. És una sèrie on la protagonista és una influencer d'aquestes típiques, de plena d'energia, una diva, a temps complet, que ho té tot, fins que arriba el seu 30è aniversari i a partir d'aquí un assetjador intenta arruïnar-li la festa, i és la història de l'univers d'aquesta icona post-pop, empresària de la nit i també reina dels streamings, i que pateix una crisi existencial pocs dies després de fer 30 anys i haver d'organitzar la festa més, diguem-ne, boja de la seva història, i aquesta aparició sobtada d'aquest psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà, que posarà en risc tot, i Caro, que és el nom de la protagonista, doncs haurà de salvar la seva festa, la seva vida i la seva identitat. Una sèrie, diguem-ne, amb un thriller una mica així friki, diguem-ne, amb molts tocs d'humor, i per tant aquests 10 episodis de 10 minuts, que és el format, diguem-ne, d'aquests de sèrie ràpida, per veure pel mòbil, si voleu, fins i tot, amb un format, diguem-ne, curta, que Netflix poques vegades havia fet, i per tant veurem aquesta sèrie que es diu Caríssima.
Va salir una sèrie nueva en Netflix, mía, se llama Caríssima. Y ya estoy pensando otra, se va a llamar Baratísima.
Pero todavía no salió Caríssima. Quizás está bueno esperar y ver cómo va, ¿no?
Me parece que vos estás mucho tiempo acá y tenés cero tiempo en pantalla. Yo te puedo explicar cuál es el lore, Fernanda. ¿Cuánto tiempo tenés en pantalla? ¿Cuántos años tenés, Fernanda?
Eso no importa.
O sea, la onda es ahora hacer tipo una más...
Sèrie argentina, com destacava el Carles, de 10 episodis de només 10 minuts, buscant aquest públic acostumat al consum ràpid de contingut i que té aquest estil irreverent que caracteritza aquesta figura argentina, aquesta reina de l'streaming, que es veu que és molt i molt famosa al seu país, a les xarxes. I és un dimecres de doble estrena, hi ha una altra proposta.
Sí, anem al TV, a Apple TV+. Plus. Hi ha una sèrie americana que s'anomena Satisfacció Garantizada i parla d'una mare que acaba de divorciar, cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i també futbol juvenil, i convençuda que ha estat testimoni d'un crim mentre lluita amb una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat. La Paula, que és el nom de la protagonista, comença una investigació que acaba deparant una conspiració molt més gran i que té la clau per reconstruir la família. A l'elenc d'aquesta sèrie hi ha David J. Rosen, que apareixen també Jake Johnson, Murray Bartlett, Jesse Hodge i John Michael Hill.
¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
Eso exige compromiso.
Compromiso, sí.
Es una gran oportunidad.
La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno? Compromiso.
¿Mamá?
¿Tú crees que eres la víctima?
Me mantengo a flote de milagro.
Són 10 episodis que comencen aquest dimecres amb una estrena doble i que s'allargaran fins a mitjans de juliol. Si us hi enganxeu, teniu teca fins ben entrat l'estiu. Dijous també hi ha històries interessants.
Sí, a Movistar Plus s'estrena una sèrie espanyola que s'anomena Se tiene que morir mucha gente. És una sèrie que, res, són també 6 episodis de 30 minuts, per tant també es consumeix ràpid, una comèdia protagonitzada per Ana Castillo, Macarena García i Laura Weismar, que protagonitzen la comèdia creada per Victoria Martín i basada en la seva novel·la homònima. I Sandra Romero dirigeix la sèrie juntament també amb Victoria Martín i Nacho Pardo. Aquí les protagonistes són tres, que és la Bàrbara, la Maca i l'Helena, que van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. I la Bàrbara és una bomba de rellotgeria, viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. I Maca, amb qui comparteix pis, intenta tira endavant com a actriu, encara que és cambrera, i finalment l'Helena, que és la tercera de les amigues, està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. I a partir d'aquí la crisi personal de Bàrbara farà que tot exploti, que la sèrie composta, com dèiem, de 6 episodis de 30 minuts, doncs es veurà què passa amb aquestes tres amigues i que doncs, també l'acompanyen en el repartiment Sofía Otero, Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados i Junet Chaip.
¿Tú estarías con alguien que no te gusta solo por no estar sola?
Claro.
¡Hola!
¡Hola!
¡Hola! ¡Qué ilusión!
¿De qué os conocéis?
El cole, de toda la vida.
¿Tú por qué coño le dices que se puede quedar en casa?
Maca es rica. O sea, no te puede dar pena que se vaya a un hotel.
Esta hija de puta no viene para dos días.
La matamos.
No me recuerdes que estoy embarazada, de verdad.
Es que ahora ya, si quieres abortar, como no te tires por una escalera.
Y tú sola.
¿Por qué no intentas sonreír y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz?
Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso.
Quiero que salgas esta noche.
Es diu Se tiene que morir mucha gente. Arriba aquest dimecres a Movistar Plus i, a més, s'estrena aquests dies a la secció oficial de Canes Sèries. Dijous hi ha una proposta interessant a Netflix amb un repartiment d'impressió.
Sí, i veurem com funciona aquesta nova aventura dels creadors, diguem-ne, dels germans Duffer, després de Stranger Things. Estrenen aquesta primera temporada a Netflix, que s'anomena The Borrowed, Jubilación Rebelde, i, com dèiem, aquesta història de sèrie de ciència-ficció també sobre una comunitat per a jubilats on un estrany pretén desentranyar, diguem-ne, un misteriós secret sota l'existència en calma. Aquí tenim, com deies, a l'elenc, tenim Alfred Molina, a Gina Davis, a Bill Pullman, a Alfre Woodard, a Dennis O'Hara i a Clark Peters, que encapçalen, diguem-ne, aquest elenc de luxe d'aquesta sèrie, que és The Borrowed.
Bienvenido a Los Borrowed, donde pasarás tus mejores momentos.
¡Yupi!
¿Por qué son todos tan mayores?
Pues porque es un sitio especial solo para mayores.
Señor Cooper,
verá que los Borrowed no son el último capítulo, sino un comienzo.
¡Espere! Oh, ¡señor Cooper!
Los Borrowed es un buen sitio. Nos cuidamos mutuamente, como la familia.
Bien hecho, Sam.
¿De dónde ha salido?
Todo el mundo intenta averiguar qué va a hacer con el tiempo que le queda.
Quiero ocuparlo solo con cócteles y caos.
Netflix busca nou públic i ha barrejat aquests quatre actors mítics del cinema en una mena d'història de ciència-ficció i terror, tot i que els crítics ja diuen que, evidentment, serà molt difícil repetir el fenomen de Stranger Things, però la sèrie és original, té una premissa atractiva i tot apunta, diuen, que es convertirà en una de les més vistes del cap de setmana. No sé si amb aquesta audiència ja fas, després ja surten els números, Carles.
Segurament sí, de fet ja ho diuen sempre, que si el capítol pilot ja té molta presència i molta audiència, moltes vegades la resta de capítols tenen un pressupost molt més baix, per tant s'acaba, diguem-ne, reconvertint.
Aquesta setmana, curiosament, no hi ha estrenes seriòfiles al cap de setmana i divendres es concentren les dues darreres.
Sí, una és també un spin-off, diguem-ne, de les sèries que la gent que tingui Sky Showtime potser n'ha vist, que és Yellowstone. És una sèrie que continua, diguem-ne, amb personatges com Cole Hauser i Kelly Reilly, que tornen a interpretar a Rip Wheeler i a Beth Tratton, i a partir d'aquí, doncs, una mica la història segueix. Està basada, diguem-ne, en aquests personatges de que va crear Taylor Sheridan i també John Linson, i la seva primera temporada tindrà 9 episodis, i la història segueix la parella mentre lluita per construir un futur junts a Texas, lluny dels fantasmes de Yellowstone, i xoquen amb noves i brutals realitats i també amb un despietat ranxo rival que no s'aturarà davant de res per protegir el seu imperi. I al sud de Texas els llaços de sang són més profuns, el perdó és efímer i el preu de la supervivència també podria ser la seva ànima, i a partir d'aquí, doncs, les històries d'aquesta parella, en aquest cas ja no estan a Yellowstone, ara estan a Texas.
Till the light. What a day.
Welcome to Texas.
És un dels molts spin-off de l'univers Yellowstone, que no para de créixer. Si esteu familiaritzat amb ell, ho estan fent prou bé. Ara bé, té un pro, i és que expliquen a The Hollywood Reporter que el showrunner de la sèrie, que és una figura molt important, no seguirà si la sèrie és renovada per una segona temporada, cosa que donen per fet perquè hi ha molta expectació envoltant aquesta nova entrega ambientada a l'univers Yellowstone. Per tant, o bé l'spin-off acabarà aquí sí o sí, o si hi ha segona temporada hauran de buscar un altre showrunner. Hi ha Kevin Costner, no?, darrere d'aquest univers Yellowstone, almenys a l'inici.
Doncs la veritat és que aquí hi ha pilles, perquè és veritat que és un tipus de sèries que a mi no m'ha enganxat gens ni mica i tampoc he seguit gaire a nivell d'actualitat, diguem-ne.
I acabem amb una sèrie molt potent que va passar per Berlín i que va fer història perquè va ser la primera vegada que una sèrie espanyola era seleccionada per presentar-se a Berlín. És Rabalear.
Sí, Rabalear, que s'estrena aquest divendres a HBO Max. Aquesta és una minissèrie de 6 episodis que s'estrena, com dèiem, que s'estrenarà setmana a setmana, no és d'aquestes que s'estrenen totes de cop, sinó que haurem d'esperar una setmana, i que el seu creador, en Pol Rodríguez, construeix un relat inspirat en la seva pròpia història familiar, que és Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, estimat i respectat per tot el món, que s'enfronta al desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió, i l'objectiu és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri, i la notícia porta la família a la desesperació, convençuda que la derrota és inevitable, però quan decideixen plantar cara, amb l'ajuda del barri, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa, i per salvar Can Mosques hauran de creuar límits que no van creuar mai possibles i descobridors fins on estan disposats a arribar per no desaparèixer. Aquest és un thriller que ha estat rodat en català, castellà, en àrab, en urdu i també en anglès, i té com a escenari diferents localitzacions de la ciutat de Barcelona i en particular el barri del Raval. Compta amb un repartiment coral encapçalat per Enric Auquer. També tenim a Maria Rodríguez, a Sergi López, a Quim Ávila, a Francesc Orella, a Lluïsa Castell, a Noa Guillén, a Alba Aguilera, a Nor Ulhuda, a Mohamed Ben Moula i amb la col·laboració també especial de Marc Martínez, i està dirigida, com dèiem, per Pol Rodríguez i Isaki Lacuesta. I a l'equip de guionistes hi ha Isa Campo, Isaki Lacuesta, Edu Solà, Alfred Pérez Fargas i també Roger Danés, Malen Vélez i Daniel González. El documentalista Justin Webster signa l'argument amb el creador de la sèrie, encarregat d'imprimir aquesta ficció d'un realisme propi del gènere documental.
És una bogeria.
Legal, legal, no és.
Rabalear o rabalejar, 6 episodis d'estrena setmanal HBO Max, una de les grans apostes de ficció espanyola de la plataforma que combina thriller, drama social i aquest retrat urbà contemporani. Una molt bona proposta, recomanació per tancar les pantalles avui, Carles.
Sí, i recordar que també TV3 va estrenar ahir Pubertat, que qui no l'hagi vist a plataformes, ara ja la poden veure gratuïta a través del 3CAT i també a través de la tele.
Haig de dir que m'ha agradat molt més Adolescents que Pubertat, que estic acabant HBO Max en català, la pots veure en català també. Quedo amb Adolescents, si haig de triar.
Bueno, Adolescents és obra mestra, a més, eh?
Sí, sí, xapó. Carles, mil gràcies i que tinguis bon dimarts.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Acabarem amb la Lourdes, que ens presentarà una història, certa o falsa. Vosaltres decidiu.
Concretament, ens anem fins a Austràlia. Jo crec que era un país que no havíem tocat mai fins ara. I és que resulta que aquest país estudia crear carrils lents, atenció, als supermercats per a la gent gran i persones que volen comprar amb calma. Ens passem la vida sempre accelerats, oi? També parlem d'aquest moviment que a vegades aquí al programa ho hem comentat del slowly, no? Del moviment d'anar més lents, que no cal córrer per anar a tot arreu. Doncs resulta que per precisament fomentar aquest tipus de vida més tranquil, doncs diverses cadenes de supermercats d'Austràlia estarien estudiant incorporar aquests carrils lents a les caixes per a persones grans o clients que prefereixen fer la compra sense presses. La iniciativa hauria nascut després que associacions de gent gran denunciessin que moltes persones se senten pressionades per la rapidesa de les caixes automàtiques, les llargues cues en hores punta i quan no, ara les típiques caixes, aquestes que ja directament passes la targeta i no t'atén ningú. Segons les primeres proves pilot fetes a Melbourne i Sydney, aquestes caixes especials tindrien personal específic format per oferir una atenció més tranquil·la i propera, sense límit de temps, per empaquetar o bé pagar la compra. Algunes cadenes asseguren que la mesura també busca reduir l'estrès entre clients i treballadors, especialment després de l'augment de queixes relacionades amb discussions a les cues, que quan no se't colen passa una altra cosa. La proposta ha generat opinions dividides al país. Mentre alguns consumidors consideren una idea més humana i inclusiva, altres creuen que podria provocar encara més retards als supermercats en hores de màxima afluència.
Doncs diré que és certa, em sembla una bona idea.
És falsa.
És falsa. Quin gol avui, Lourdes. Bravo.
Avui l'he colat. És falsa. Fa llestimeta perquè és una bona idea,
sí.
Realment. És a dir, ens passem la vida accelerats, anem com pollo sin cabeza, i arriba un moment que, ostres, que no et persegueixo un lleó tot el dia. És a dir, ens hem de prendre la vida amb una mica més de calma, que quan tens pressa, però si no, no cal anar sempre corrents a tot arreu. No sé si ens escolta algú que tingui supermercat, doncs qui sap si la idea d'aquí un temps es podria posar en marxa.
A mi em sembla que l'acabarem veient tard o d'hora.
Sí, jo crec que també.
Lourdes, gràcies, bon dimarts.
Fins demà, adéu-siau.
Demà tornem.